A mig matí. Sintonia d'Oblidades per la Història. A mig matí ens acompanya Isabel Jové. Bon dia, Isabel.
Bon dia.
Com va tot?
Mira, bé, molt bé. Hem començat un any nou.
Un any nou, 2023, ja. Com passa el temps?
Sí, sí.
Doncs, Isabel, avui de qui ens parlaràs? Qui és la protagonista d'avui?
Mira, doncs avui porto dues protagonistes, perquè són dues germanes que es van dedicar tota la seva tota la seva vida a la música.
Molt bé.
I, bueno, que són Nadia i Lili Boulanger,
Doncs explica'ns.
Vinga, doncs la primera, Nadia, va ser considerada la pedagoga musical més important de l'era moderna. I la segona, Lili, va ser una compositora genial que malauradament va morir massa jove, D'elles dos parlem ara, tot seguit. Mira, elles havien nascut a París al si d'una família de músics, ja. Els seus avis paterns s'havien conegut al Conservatori Reial estudiant tots dos el violoncel, encara que la seva àvia després va ser cantant, no? Va ser la cantant Juliette Boulanger, Després, el pare, o sigui, el fill d'aquests dos senyors, d'aquesta parella, va ser Ernest Boulanger, que va ser el pare d'aquestes dues dones, de Nadia i de Lili, i que era compositor i havia guanyat el Premi de Roma, un premi molt important, l'any 1835. Però, a més, també era professor de cant al Conservatori de París, i li va impartir classes a Raisa Michetsky, que més tard es convertiria en la seva dona i en la mare de les seves dues filles. O sigui, és que és una família super, super musical, no? D'allà on van néixer elles. Bé, la Nadia Boulanger, la primogènita, va néixer l'any 1887 i va entrar aviat al conservatori, on ràpidament va mostrar gran talent com a pianista i organista. Va guanyar uns quants premis allà, uns concursos que feien, va guanyar premi de solfeig, d'orgue, d'acompanyament al piano i també de fuga. O sigui que tenia grans qualitats musicals. I va ser alumne, entre d'altres, del gran compositor Gabriel Fauré, I la Lili Boulanger, que era 6 anys més jove, va néixer a 1893, va entrar també aviat al conservatori, com la seva germana, a l'especialitat de composició. Però per ella aquesta especialitat va ser la seva gran vocació, encara que també tocava el violí, el cello, l'arpa, el piano i l'orgue. O sigui que eren dos persones realment dotades per la música. De fet, Gabriel Fauré va ser, que era amic de la família també, va ser qui li va donar les primeres classes de piano a Lili, quan era petita. I com que també li agradava molt cantar, Fauré doncs estava fascinat, no?, amb aquesta nena. I li portava les seves pròpies cançons, que llegien junts, I, bueno, als 6 anys ja rebia classes d'harmonia i la seva germana la va introduir en l'art de la fuga. O sigui que, imagina't, amb 6 anys, tot el que tenia ja après aquesta nena.
Increïble, increïble.
De fet, la música que estem escoltant, que estem sentint ara de fons, és la música de la Lili Boulanger, que, com ja us he dit, era un geni. Llàstima que va morir joveneta.
Doncs sí.
Bé, doncs la Lili va tenir un problema, que va ser que quan era petita, amb 2 anys, havia patit una pneumònia que li havia perjudicat el sistema immune. i llavors li provocava malalties intestinals reiteradament, i això va condicionar molt la seva vida i també la seva producció musical, clar.
Evidentment.
Però malgrat tot, l'any 1913, la Lili Boulanger va guanyar aquest premi tan cobejat que era el Premi de Roma, que ja havia guanyat el seu pare a 1835. Doncs ella el va guanyar l'any 1913, quan només tenia 20 anys, i va ser la primera dona que ho aconseguia. La seva germana, Nadia, havia arribat dues ocasions a la final, en dues ocasions a la final, no? Però no havia aconseguit mai guanyar-lo. Mentre que ella, doncs, el primer cop que ho intenta tan joveneta, ho va guanyar.
Ho va aconseguir.
Ho va aconseguir, no? Això va ser molt important, i gràcies a aquest premi, la Lili va tenir ocasió de visitar la ciutat de Roma, d'instal·lar-se a la Villa Medici, que és on s'allotjaven els guanyadors d'aquest premi per fer composicions i altres històries. Penso que era un any que s'estaven allà. Mm-hmm. Però amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial, doncs l'any 1914 ella va haver de tornar a París. I llavors, doncs, durant aquest temps, la Nadia i la Lili, les dues van abandonar durant un temps, no?, la música, per volcar-se de ple a l'ajut humanitari. Mm-hmm. Llavors van fundar el Comitè Franco-Americà, mm-hmm, del Conservatori Nacional, que era una organització encarregada de donar suport moral als músics combatents per tal de mantenir-los comunicats entre ells i ajudar les seves famílies. I també enviaven aliments i roba als soldats del front. Bé, doncs l'any 1916... la Lili va tornar a Roma durant un mes, uns mesos, vaja. No sé ben bé si era un o una miqueta més, uns mesos. I després li van fer un diagnòstic de salut i li van fer saber que només li quedaven 2 anys de vida. Llavors la noia, pues, es va apressurar a intentar donar-li fi a algunes de les seves composicions més importants. Però aquesta malaltia va ser més forta que aquella, no? I va haver de tornar a París, on va passar els seus 2 últims anys de vida. La Lili va morir només amb 24 anys, clar, del que avui es coneix com la malaltia de Crohn, o sigui que és un càncer d'intestí, no sé, és un càncer que es coneix avui com aquesta malaltia, no? Va ser un drama, no? Perquè aquesta noia tenia tant, era una promesa, no?, a la música, i es va tallar aquí. Uh-huh. Llavors ella, durant tota la seva vida, havia rebut el recolzament incondicional de la seva germana, encara que ella, doncs, podia haver estat gelosa, no?, d'aquest geni que tenia la germana, no? Però no. Ella va ajudar-la fins i tot als últims moments, quan estava al llit, que ja no podia ni escriure. Ella li dictava a la germana, i la germana hi escrivia la música, no? I a més, les obres i el treball que avui es coneixen d'ella van perdurar gràcies a Nadia, perquè el 1939 va fundar la Lili Boulanger Memorial Fund a Boston, amb l'objectiu de mantenir vius el llegat i la memòria de Lili i de recolzar també els joves talents. O sigui que gràcies a això es coneix la música de Lili Boulanger.
Mm-hmm. Molt bé.
Durant la Segona Guerra Mundial, la Nadia va tornar a deixar la música per ajudar els seus alumnes, perquè ella donava classes, era sobretot pedagoga, no? a fugir de França, no? Cosa que també va fer ella després, abans que els alemanys entressin a París. Ella es va anar a refugiar als Estats Units, on es va quedar fins 1945. Allà ella donava classes també, concerts, i també composava i dirigia les orquestres, cosa molt especial pel temps aquell, no? Que per les dones no era gens fàcil dirigir l'orquestra, no? Ella no va tenir mai cap problema. Ella actuava i feia el que havia de fer. Tenia un caràcter molt fort i no sé com s'ho feia, però s'arreglava per fer tot el que havia de fer.
No deixava trepitjar, vaja.
No, en absolut. Llavors, Nadia va arribar a ser directora d'orquestra i va ser la primera dona que va dirigir la Royal Philharmonic Society de Londres, el 1937. A l'any següent va dirigir l'Orquestra Simfònica de Boston i el 39 la Filarmònica de Nova York. O sigui que eren unes orquestres importantíssimes, que ella va dirigir, no qualsevol orquestra. O sigui que va ser tot una cosa que ella va arribar a fer, no? Molt important. Ella també era mentora de la música que sorgia i que la gent encara no comprenia del tot, com per exemple d'Igor Stravinsky, que en aquells moments doncs, no tothom pensava que fos un geni. Doncs ella va ser una promotora de la seva música i també va fer que es poguessin estrenar obres innovadores de composicions d'altres persones musicals, no? O sigui, que ella tenia la visió molt, molt oberta i àmplia, no?, de la música.
Déu-n'hi-do, per això, no?
Però el veritable talent de Nadia Boulanger va ser la pedagogia musical. Nadia va ser professora a l'American Conservatory of Music de Fontainebleau, ja des de 1921. I a partir de 1950, ella ja va ser directora del centre. I en aquest moment ella ja va ser capaç de fer gires pels Estats Units, per Anglaterra i Europa, no? Va fer un munt de gires ensenyant a moltes escoles importants de tot arreu, no? I, a més, durant molts anys, al seu propi apartament a París, on cada dimecres es reunien alumnes, intel·lectuals, per fer música. De fet, Nadia Boulanger va ser la professora dels millors músics contemporanis, com, per exemple, Leonard Bernstein, Aaron Copland, Quincy Jones, també, encara que pugui semblar estrany, Astor Piazzolla, Philip Glass, John Eliot Gardiner, Daniel Barenboim o Eliot Carter. Van ser els seus alumnes, aquests. És evident que Nadia va contribuir com cap altra persona a la sonoritat del món actual, veient els alumnes que tenia, no? Va ser considerada, com ja hem dit abans, la pedagoga musical més important de l'era moderna i fins i tot de tots els temps. Hi ha qui l'ha comparat amb Sòcrates. Va dir, després de Sòcrates, Nadia Boulanger ha estat la pedagoga més important del món, no? Ella proporcionava als seus alumnes una base rigorosa en anàlisi musical i acadèmic, però també era conscient de que cada persona podia portar una cosa nova, no? I era capaç de fer trobar a cada alumne seu la seva manera distintiva, no? El seu propi llenguatge. I per això doncs, persones com Aaron Copland o Astor Piazzolla, que va fer del tango tota una revolució, tot això ha vingut gràcies a aquesta consideració que tenia, perquè clar, Astor Piazzolla, per exemple, quan començava a estudiar amb ella, ell estava allà per estudiar composició i no s'hagués dirigit cap al tango si no arriba a ser per tota aquella força que li imbuïa la Nadia Boulanger, no? Cap a la cosa que més més els impactava amb ells, vull dir que més tenien per oferir, no? O sigui que va ser una dona, es calcula que ella va tenir arribar, va arribar a tenir, i he canviat les dues paraules, va arribar a tenir uns 1.200 alumnes, imagina't. O sigui que va tenir una gran, gran, gran influència amb la música.
Sí, sí, està clar.
Del moment. I, bueno, sembla impossible d'imaginar que qualsevol home que hagués exercit aquesta gran influència sobre la música del segle XX i que fos tan ignorat com ho és la Nadia Boulanger, no? Perquè, clar, la Nadia Boulanger no és que no la conegui ningú, sí que la coneixen, no? Però la coneixen sobretot gent de l'elite de la música clàssica, no? Malgrat aquest impacte increïble, hi ha moltíssima gent que no sap ni qui és la Nadia Boulanger, cosa que amb un home doncs, no hagués passat així. Tothom ho coneixeria, tothom sabria que aquest home era tan important. Però la Nadia, malauradament, va ser dona com tantes altres, no? Encara que ella no es va deixar fer, tenia un caràcter fort, com ja hem dit. Es veu que la consideraven intransigent i ferotge, fins i tot els alumnes, no? Però, clar, tot això li donava la força que ella tenia i el poder que tenia, no?
Sí, sí, si no, segurament no hagués arribat tan lluny.
No hagués arribat això. Malgrat tot, també tenia aquest carisma que tenia ell i que tenia ella, no? Ella era lleial, també apassionada, encara que tenia coses difícils, però també tenia aquestes coses, no? I quan la seva germana va morir, doncs ja hem dit, no? Com ella es va encarregar de la promoció i la defensa incessant del seu geni musical, no? De la Lili, i ella la incluïa a les seves programacions d'obres conjuntament amb altres obres més clàssiques que la gent coneixia, i ella incluïa la Lili, no? Fins al final, i això ho va fer fins al final de la seva trajectòria musical, no? Professional. La Nadia Boulanger es pot dir que no es va casar mai, va estar dedicada a la música totalment, i el seu apartament de París, al carrer 36, el número 36 del carrer Ballou, que després s'ha anomenat la plaça Lili Boulanger, doncs va ser donat a l'Acadèmia de Belles Arts, no? O sigui que té tot un llegat de coses bones per la música, i aquí li donem el nostre homenatge a aquesta dona i a la seva germana, que va ser un geni que no va poder florir del tot.
Doncs molt bé, Isabel, moltes gràcies i tornem d'aquí 15 dies.
Molt bé, maca.
Que vagi bé.
Adéu. Adéu, igualment. Adéu.